I per tancar programa anem ja a destapar la nostra ampolla d'absent amb els companys de Cala Cultura, Àngel Martí i Ramon González. Molt bon dia, Àngel. Molt bon dia, Ramon.
Bon dia, Dani.
Bon dia, Dani. Bon dia, audiència.
Un programa que avui, després de pujar temperatura la passada setmana i acabar amb un poema interessant.
Peticuixa.
Anem a retornar una mica a fa... Anem a girar endarrere, anem a tornar al mes d'octubre, en te vam deixar pendent un tema, començaments de mes, cinematogràfic.
Sí, anem a fer un decíamos ayer,
sí,
no sé
sí,
quina,
sí,
qui ho va dir, una vegada allò, decíamos ayer...
Podríem dir en el món del cine un déjà vu també.
Sí, feia mil anys que havia sigut l'ayer, però bueno, és igual. Anem a tornar a parlar de cine, la Montse i l'Enric, que mos agrada molt.
Sí, perquè avui em sembla que mos quedarem... pel continent, podríem dir, no?
Sí, 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 vam parlar dels Estats Units i avui ens toquen altres, no?
Toca Europa, toca parlar de cine europeu, avui a l'absenta.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, senyor Àngel. Avui a saco paco altra vegada, sí, perquè el quart d'hora, quan parlem de cine, mos passa com si fossin 15 segons.
Sí, sí, sí. Ja, en el cine el que hem de fer és deixar l'ampolla d'absenta destapada, ja.
Sí.
Si se va poder mal.
Sí, com ve del dia abans. Bon dia, Montse. Bon dia, Enric.
Hola, bon dia.
Bon dia, companys.
Vinga, de què parlarem? Ah, ja sé que parlarem de cine, òbviament, però parlarem de cine europeu, no?
Sí, de cine europeu, perquè a l'últim programa vam deixar tallada l'explicació sobre els orígens del cine.
Ah.
I justament tu ens vas fer la pregunta, bueno, i a Europa què passava, no?
Ah.
Doncs avui explicarem una miqueta què és el que passava a Europa, justament.
Molt bé. Los argentins dirien que vos se cree que solo los gringos pueden hacer cine, no?
Exacte.
I no.
Justament, a veure, quan parlem de cine europeu, com dèiem l'altre dia, doncs parlem d'un cine bàsicament vinculat a les arts. El cine europeu, justament a França, que és on neix el cine, després de Méliès hi ha com una crisi d'idees, i aquesta crisi d'idees, tot i que sembla que no doni ja en peu a poder fer res més després d'aquella cosa tan important que fa Méliès i després de la importància que comença ja als Estats Units, doncs sí que fa, i ho fa justament estirant de les avantguardes artístiques de principis de segle. En uns anys de diferència, ho fan uns anys més tard, però justament al 1911 ja és a França on parlen del setè art i justament consideren el cine com un vehicle per poder expressar manifestacions artístiques. Trobem pel·lícules de Francis Picabia, trobem pel·lícules de Marcel Duchamp, que són els grans pares del dadaïsme, trobem el Chien Andalús de l'any 29, de Buñuel, en Dalí, que eren uns pipiolos en aquell moment. Buñuel tenia 29 anys i Dalí tenia 25.
Quina grima fa esta pel·lícula.
Quina grima fa aquell ull que està allà. Però justament estem parlant d'un moment d'eclosió de cinema d'avantguarda a França.
Que pot, ser, que pot ser, Montse, va una mica lligat amb la pintura, no? També als moments del cine.
Sí, per això ho dic. El que passa que aquestes avantguardies artístiques a Europa es donen a principis de segle, es donen cap a l'any 9-10, i en canvi els cines traslladen a l'any 20. Per tant, tenim un parón que també va provocat per la Primera Guerra Mundial, evidentment, però que el que fa el cine és justament, en considerar-se art, en ser França el primer lloc on s'inauguren els cineclubs, on el cine és motiu de reflexió, d'anàlisi, de qüestionar-se la contemporaneïtat, doncs és justament a l'estela d'aquests moviments artístics que el cine allí fa aquest tipus de producció. Itàlia té un lloc diferent en tota aquesta moguda, perquè a Itàlia no hi ha tradició cinematogràfica, justament, així com hi ha diferents llocs on apareix quasi de manera simultània l'invent del cinematògraf. A Itàlia no havia cap tradició, però en canvi, com que té unes escenografies naturals tan impactants, com que té aquesta tradició de la Roma clàssica, com que dins del cine tot s'hi val, i tant se val Roma que Grècia, i té, a més, una gran població amb necessitat de treballar que abarateix els costos de producció, és on apareixen les grans superproduccions. Aquesta música que ara sentim és música de Quo Vadis de l'any 1912, no del Quo Vadis dels anys 50 del Hollywood, però que ja feien aquests grans moviments de personal dins de l'escena. Després de Quo Vadis ve Caviria, l'any 1914, que és una pel·lícula que, si l'anomeno, és perquè és importantíssima en el que és el moviment de grans masses de gent, en el moviment dels planos, en el cinema històric, i que serà la que influenciarà, per una banda, Griffith i per altra, Eisenstein. És a dir, per no tenir tradició cinematogràfica, déu-n'hi-do l'avanç que fan.
Ja existien els grans estudis de Cinecittà?
No, Cinecittà serà l'any 35 amb Mussolini.
Ostres!
Vale? Que justament construeix els estudis pel seu fill Vittorio. Yeah. Vale? Però per fer una porqueria de pel·lícules que no tindran cap transcendència.
El paio més malparit del món pot fer coses que perduren, no?
Sí, clar. I importants. I mentrestant passa tot això, trobem a Alemanya una altra font de moviments artístics traslladats al cine. En Alemanya què passa? Que l'expressionisme alemany, aquella pintura fosca d'ombres, de figures distorsionades, de perspectives dificilíssimes, també apareixen al cine. I en el cine alemany, que neix també d'una manera molt pobra, en un tipus de pel·lícules molt lentes, molt difícils de digerir, ens trobem que a partir dels anys 20 hi ha una eclosió dels grans noms del cinema alemany. Jo ara ho deixaria aquí, tot i que, bueno, el cine alemany, aquesta música que ens sona tan bonica, és L'Àngel Blau, cantat per la Marlene Dietrich, vale? És que és la primera pel·lícula sonora alemana. Aquí està la seva importància.
I ara passem a Rússia. Jo et volia fer una pregunta, perquè jo suposo que durant la guerra la importància del cine com a propaganda va ser brutal.
Sí, sí. Aquí, en el cas de Rússia, fixa't, a l'any 25 fan el cuirassat Potemkin, que és una pel·lícula que en realitat la van començar a rodar a l'any 1905 amb un projecte molt gran, perquè allà feien pel·lícules llarguíssimes i amb molta substància, amb molta filosofia i molt contingut, i era una 8 episodis que volien fer sobre les vagues que s'estaven fent a Rússia. Sí. Van tenir problemes de rodatge, problemes de clima i problemes de tot, perquè les filmaven en el lloc on s'havien produït les vagues. I aleshores quan van anar a Odessa a filmar la part de Potemkin, que era l'any 25 ja, amb tot això la revolució russa va ser a l'octubre de l'any 1917. Per tant, va haver molt, molt de moviment i bueno, el cinema funcionava quan podia. El 25 aleshores van fer el cuirassat Potemkin tret d'aquell projecte anterior en el qual ho van tancar fent només l'episodi del cuirassat aquest Potemkin, la rebel·lió,
la rebel·lió dels mariners,
dels mariners i després
la gent tenia,
i de la població, els mariners que els alimenten malament, la carn té cucs, etc. Es rebel·len en el militarment contra els seus caps, i aleshores hi ha aquella escena tan coneguda de l'escala, l'escala d'Odessa, on hi ha una multitud de gent amb els soldats formats a darrere fent-los avançar i disparant. Hi ha un cotxet de criatura que maten a la mare i veus en 127 planos es veu una escena que dura 5 minuts al cine però que en la realitat duraria pues, un minut o menys o mig minut, que és aquell cotxet baixant per les escales, amb la criatura fent saltirons a dintre, no? I tot de gent que intenten anar al cotxet o que estan al voltant del cotxet que van morint o van sent ferits pels soldats. Aquí, en aquesta pel·lícula, el que feien... Perquè, a veure, el cinema, diríem, les autoritats revolucionàries consideraven que era un medi de comunicació de masses i, per tant, el van valorar i van estimular la producció, van estimular la formació de cineastes i l'experimentació també.
És curiós aquest tema, perquè generalment dictadures, guerres, etc, etc, el que fan és generalment intentar els artistes.
Sí, sí, en els altres casos veurem el cine, en els altres no. Veurem en els altres casos què fan, diríem a Anglaterra, per exemple, o Alemanya, etc. Però en aquest cas, aquesta gent, els russos el que fan és creure en el cinema i aprofitar-se'n d'ell, bueno, aprofitar-se'n. Fer un cinema molt cult, molt dens, amb moltes pretensions, diríem, però molt ben fet. I aleshores ens trobem que, per exemple, l'any 1921 s'inaugura una sala d'exhibició a Moscou, la primera. I en l'any 23 ja inauguren la que fa 90 a Moscou. És a dir, allò progressa
exponencialment.
Molt, exacte. I tenint en compte que, a més, hi ha certa hi ha llibertat i s'estimula per la creativitat. Això sí, amb un cert control, que, a més, quan arriba l'Stalin a controlar el govern, aleshores el control és molt més seriós. Però, bueno, fan pel·lícules com Octubre, també Eisenstein. És el director que va estudiar i va teoritzar sobre com fer el muntatge. Com aconseguir explicar una idea a base de dues imatges que, en principi, cap d'elles és aquella idea. Un exemple és dir, si ensenyem aigua i a continuació ensenyem un ull, donem la sensació de plorar.
Molt bé.
O sigui, com en el muntatge es pot expressar.
És a dir, l'expressió pura d'art, diguem-ne.
Sí. I jo ho deixaria aquí, amb l'octubre d'Einstein. Eisenstein.
Well, Sergei.
Exacte.
Pels amics.
Sergei, pels amics.
Escolta, una curiositat, que potser me'n vaig del tema de què pensava parlar, però és una curiositat perquè, clar, també m'heu despertat l'interès a base de fer programes sobre el cine.
Gràcies.
I he estat mirant alguna cosa, no? I m'ha sobtat moltíssim, que el 1896 se dati la primera pel·lícula porno que era aquí a Europa, que no era més que un striptease, que ara ens faríem un far de riure, no? Però quan he vist la data...
També es feien un far de riure.
He quedat bastant al·lucinat, no? Perquè, dic, clar, en aquella època ja, no? Sortir una cosa d'estes. No sé,
bueno,
perdoneu,
el cine no deixa de traslladar el que fa la societat. I la societat en els vodevils, en els espectacles, també hi havia justament espectacles de nus. El cine que els faig, pues no és res raro. Només cal veure la col·lecció de pel·lícules porno del rei Alfons XIII. És brutal, però existeix, és un gènere més del cine.
I una mica lligant amb això que dèiem de com tracten el cinema els diferents règims o els diferents moments de guerra, tenim que el cinema anglès, per exemple, va fer una gran innovació tècnica al principi de tot, a l'hora d'inventar el cinema, diríem. El 1890, un home que es diu William Fresh Green patenta les imatges en moviment amb cel·luloide. I el 1899, en Edward Raymond Turner patenta el procés de cine de color addictiu, o sigui, sí, els tres colors, i segons l'edició tens els diferents. Això ho fa el 1899. I el 2012 es va descobrir una pel·lícula en color de 1902.
És increïble.
Pintada damunt del cel·luloide.
No. Amb el sistema additiu.
Amb el sistema additiu de color.
Barreja de colors.
El que passa és que després va venir la Primera Guerra Mundial, 14-18, i allà el govern va treure tot el finançament que pogués haver al cinema i va quedar paralitzat. I per tant, quan va acabar la guerra, els productors anglesos de cinema, que amb prou feines existien, el que volgués produir algú estava tecnològicament molt atrasat respecte al que havien fet, per exemple, els russos, que havien avançat una barbaritat.
Crec que l'anterior programa mos vas explicar de que la primera càmera, la càmera que va substituir a les grans càmeres tipus mamut, precisament era inglesa.
Sí.
Va ser un avanç.
Sí. Però en canvi, a nivell de producció de cinema
no tenia indústria.
Per la Primera Guerra Mundial van quedar aturats del tot.
A tot això, Montse, aquí a Catalunya és res de res.
No, a veure...
No,
és que no hem tocat el cinema català i el cinema espanyol, perquè, bueno, si us ve de gust ja farem una part.
No, i tant, vale, d'acord.
El seu programa.
Però ja, producció, justament, el primer cinema espanyol és català, amb dos grans noms com són Chomón i Fructuós Gelabert, que es traslladen fins i tot a França.
Li dedicarem un programa sencer.
Vale. Al fil de lo que deia Enric, de lo que estàvem comentant, després de la Primera Guerra Mundial, amb una Europa completament devastada, en un Hollywood que es menja la part oest d'Europa, en una superproducció que es menja la part de Rússia, ens trobem en dos casos, jo penso que molt significatius. Per una banda, França, que havia sigut tan pionera en aquests moviments artístics, el que es troba és que, com que no disposa de prou tecnologia, malgrat ser els inventors del cine, i com que els costos d'insonorització, que això que parlàvem de les càmeres aquestes, tant de sales com d'estudis, són desorbitants, el que fa la Paramount, molt intel·ligentment, és situar-se a París. I aleshores la Paramount a París és la que domina el mercat de l'oest europeu, fent filmacions americanes en les diferents llengües del continent, amb la qual té assegurada la producció i la distribució
de les
grans pel·lícules, i tenim que pagar igualment cànons per la seva distribució, està clar. I per acabar avui, per dir-ho d'alguna manera, el que m'agradaria arribar és a què passa a Alemanya en aquest moment.
Sí.
A Alemanya en aquest moment hi ha la irrupció del nazisme, Goebbels, ministre de la propaganda hitleriana, el cinema és un instrument de propaganda importantíssim.
Total, clar, evidentment.
Es creen els estudis UFA, que és un càrtel a l'estil d'Edison, una unió de diversos empresaris, i m'agradaria llegir simplement un fragment que és... Diu Goebbels: nuestra política en materia de cine debe ser idéntica a la de Estados Unidos hacia América del Norte y del Sur. Debemos convertirnos en una potencia cinematográfica que domine el continente europeo. En la medida en que se produzcan films de otros países, deberán tener un carácter puramente local. Nosotros tenemos por finalidad impedir en cuanto sea posible la creación de toda la industria nacional del cine.
Típic, ¿no?
Tot i això, el cinema alemany no va donar cap bon resultat, i la música que sentim ara és la música de Olimpiade, que és de la pel·lícula de la directora Leni Riefenstahl, que va ser la gran realitzadora del cinema alemany en aquesta pel·lícula, que el que ensenya pues, són els grans cossos esculturals dels atletes de l'Olimpiada de Berlín, ah. I que fa, pues, evidentment, un allegato a aquesta raça ària, aquest ària, home perfecte, sí, que és el que ha d'invadir Europa, amb aquesta finalitat que vols dir a partir de la seva indústria cinematogràfica.
Va anar Jesse Owens a xafar-li la pel·lícula.
Exacte.
Perquè era, diguéssim, tirant a fosc o directament negre. Molt bé, doncs...
Com sempre, curt. Se mos ha fet molt curt cada vegada que parlem de cine. Tenim...
Però bueno, aquí hi ha un avantatge, que és que sabem que
són de casa.
Tornaran.
Són de casa.
Perquè són de casa i hem de seguir... Perquè, a veure, està molt bé això que m'ha explicat, però de la mateixa manera que l'altra vegada es vaig dir i a Europa no passava res, escolteu, i a Àsia no passava res?
El gran desconegut.
Ah?
Però jo acabaria matant temes. Jo el que faria el proper, si voleu i us ve de gust, és veure què passa a partir de la Segona Guerra Mundial. Interessantíssim.
Maneu Baltros. Mira,
La frase,
doncs he agafat una frase de Woody Allen. Perquè és un home de cine i diu que m'interessa el futur perquè és el lloc on passaré la resta de la meva vida. Doncs bueno, lo futur és que tornéssiu pues, a Viadet.
Molt bé, i amb aquest director, el més europeu dels directors americans.
Sí, de fet agrada més a Europa que a Estats Units,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Ha triomfat aquí, no pas allà.
Ah.
Montse, Enric, salut, absenta i està ben aviat.
Salut i màgia.
Salut i absenta.